Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Aquí comencem les converses gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla en Lluís Arter. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. I la proximitat és setmanal, amb el bon amic i company Josep Víctor Gay. Aquí saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, ben trobats el company i els seguidors i oïdores, i sobretot amb la nostra convidada, que ja avancem, doncs, que és una senyora i amb una alta responsabilitat municipal a les Terres de Girona.
Efectivament, sense més preàmbul, saludem a la senyora Míriam Lanero, alcaldessa de la Jonquera. Gràcies per ser amb nosaltres. Feliç migdia.
Bon dia, moltíssimes gràcies per convidar-me.
Bé, la veritat que estem encantats de que hagi atès a fer aquestes converses amb nosaltres. Volem parlar de la Jonquera. En el seu municipi hi ha dues realitats urbanístiques i socials, el nucli antic i la travessia de la Nacional 2. Com s'atenen a nivell de gestió de l'Ajuntament aquestes dues situacions, la del nucli antic per una banda i també la de la travessia de la Nacional 2?
Per una banda, no és fàcil, no ens enganyarem, però des de l'Ajuntament tenim doncs molt clara aquesta doble realitat que existeix en el nostre municipi, i en aquest sentit doncs abordem per separat i de forma individualitzada els reptes i necessitats específiques que té cada àrea, no? Però sempre doncs mantenint una visió de conjunt, perquè creiem que és molt important doncs aquesta coherència. Pel que fa a la travessia de la Nacional 2, des del mes d'agost ens gestionem un tram des de l'Ajuntament, doncs majoritàriament per tal d'evitar que el Ministeri tanqui alguns ramals, per exemple, com ja ha succeït. I en relació al nucli antic, l'objectiu doncs que amb el que treballem és revitalitzar-lo a nivell comercial. Per això s'han donat subvencions per pintar façanes i estem fent campanyes de comerç de proximitat, d'evitar doncs que hi hagi locals buits fent campanyes o posant lones. Bueno, volem fer diverses campanyes en aquest sentit, alhora doncs que també volem preservar l'encant històric de la cultura.
Bé, ja que, perquè ho sàpiga l'alcaldessa, aquest programa fa un cicle amb tres alcaldes fronterers. Fa pocs dies doncs entrevistàvem, ja s'ha emès el programa, l'alcalde de Portbou. Avui li toca a vostè i continuarem a Puigcerdà, tal com vam fer amb altres temporades. Ja que ens ha parlat del barri antic o de la Jonquera, que en podríem dir de tota la vida, hi ha una realitat nova que ja fa uns anys doncs que potencia precisament aquesta zona, que és el Museu de l'Exili. Amb quins efectes ha tingut especialment a la Jonquera aquesta de tota la vida? Que hi hagi aquesta oferta, ens consta, per exemple, que venen molts centres educatius de les comarques i de més enllà. Quin ha estat l'efecte del museu en la vida de la Jonquera?
Correcte, és correcte el que diu, i en efecte doncs el Museu Memorial de l'Exili té un gran impacte en el turisme de la nostra vila. Només per donar una dada, l'any 2023, des del MUME, doncs s'ha registrat més de 18.000 visites, val? Llavors, en aquest sentit, doncs, a més de ser una atracció turística destacada, el que contribueix al MUME és a la projecció doncs cultural de la Jonquera. A més, doncs, des de l'Ajuntament, en aquest sentit, doncs, tenim la visió de posicionar la Jonquera com un destí turístic que combini doncs tant els atractius que té la natura que ens envolta, que són molts, i les activitats a l'aire lliure amb ric valor històric representat pel MUME, no? Exemple d'això és la recent ruta inaugurada que vam inaugurar dels búnquers de la Jonquera, amb diferents convenis que hem fet amb els propietaris, mantenint-los i adaptant-los per tal doncs que siguin visitables, i des del MUME doncs es poden concertar aquestes visites. Aquest enfocament que deia doncs de combinar els atractius de natura amb el ric valor històric, el que ens permet és oferir una experiència completa als nostres visitants, que poden gaudir doncs tant del patrimoni natural com del patrimoni cultural de la Jonquera.
Per cert, vàrem tenir fa pocs programes el director del MUME, del Museu Memorial de l'Exili, i veritablement ens va deixar unes ganes grans de visitar-lo, i des d'aquí doncs, seguim recomanant a tota la gent que ens escolti doncs, que s'hi apropi i que faci aquesta visita si no ha tingut l'oportunitat, i si ja ho han fet doncs, que repeteixin i que puguin veure també les exposicions permanents i les no permanents que tenen en el museu. Dit això, d'aquí uns moments, alcaldessa, en Víctor li preguntarà sobre el tema dels parcs eòlics. A mi en aquest moment m'agradaria preguntar-li sobre un tema lamentablement d'actualitat com és el tema de la sequera i el tema de l'aigua, de la gestió de l'aigua. Com ho porten a la Jonquera, aquest tema?
Bé, doncs, la Jonquera, com sabeu, estem en emergència per sequera des del mes d'agost, doncs perquè nosaltres ens abastim de l'aqüífer Fluvià Muga. Per aquesta raó, ja fa mesos que estem implementant mesures des de l'Ajuntament i estem treballant des de totes les àrees per reduir el consum d'aigua al municipi. Només a tall d'exemple, dic que hem aconseguit reduir un 70% el consum d'aigua a les dependències municipals, especialment s'ha de destacar el consum de la zona esportiva, on s'han estalviat 13 milions de litres el 2023. Des de que estem en emergència, tot el tema de la neteja viària, doncs, el tema amb aigua regenerada, el tema del rec de les plantes, moltes mesures. Llavors, també dir una mesura important que s'està treballant i seguirem treballant perquè creiem que és vital. Estem treballant de valent per millorar l'eficiència de la xarxa d'aigua. És a dir, des de la distribució a la comercialització de l'aigua no es perdi aigua a causa de fuites. Val? Encara no s'ha fet públic, però puc avançar que l'eficiència de la xarxa d'aigua de la Jonquera ha pujat fins al 82%. I això, hem de dir que és una xifra superior a la mitjana catalana i europea, que se situa al 75%. I com ho hem fet, això? Doncs per aconseguir-ho, hem destinat una part del pressupost municipal a la substitució de canonades antigues i hem demanat subvencions per la renovació de la xarxa. Doncs perquè el que hem de fer, si bé estem en una eficiència, en uns números molt bons, hem de seguir millorant en aquest aspecte perquè no podem perdre ni una gota d'aigua. Hem desenvolupat un planat municipal per evitar el malbaratament de l'aigua, per tal de controlar i sancionar aquelles persones doncs, que no segueixen doncs, el que s'estipula a la normativa de l'ACA quan s'està en emergència. I en matèria de comunicació doncs, també estem fent un esforç molt gran per tal de fer entendre la ciutadania la situació que ens trobem i també donar consells d'estalvi d'aigua.
Bé, ja hem definit aquestes entrevistes amb els alcaldes fronterers, no són els únics termes municipals que toquen o que comparteixen frontera, diguem-ho així, però evidentment doncs, els tres municipis que escollim, a Portbou, la Jonquera, Puigcerdà, doncs, tenen una incidència important en aquesta zona. Com a alcaldessa d'una població fronterera amb l'impacte econòmic, social, i que com és la Jonquera, com veu que creu que les administracions tant autonòmiques i estatals tenen present les problemàtiques singulars que tenen els seus municipis, en aquest cas concret la Jonquera? O els hi sembla que és un municipi com qualsevol altre?
Lamentablement diria que no es té present i aquesta és, sens dubte, doncs, una assignatura que considerem pendent. No? Necessitem doncs, que les administracions autonòmiques i estatals reconeguin la singularitat del nostre municipi i alhora prenguin consciència de com el fet de ser fronterers doncs, genera unes necessitats i unes problemàtiques que són molt específiques i que sovint requereixen de recursos addicionals. Avui en dia doncs, només podem demanar subvencions tenint en compte el nombre d'habitants empadronats al municipi. I amb això vol dir que no es té en compte l'enorme flux de persones que van i venen a la Jonquera, com per exemple també els 11.000 camions que travessen la frontera diàriament, per exemple. Llavors, com ho notem tot això? Doncs ho notem especialment en matèria doncs, de serveis d'atenció directa a la ciutadania, com la policia o els serveis de salut. Perquè fem càlculs i a la pràctica doncs, estem oferint serveis o un volum de serveis equivalent com si fos un municipi de 9 o 10.000 persones empadronades, quan en realitat doncs, només en tenim 3.400. No? Sense anar més lluny, si tenim en compte doncs, els habitants del municipi, a la vora, doncs, com dèiem, d'aquests 3.400, 3.500, ni tan sols hauríem de tenir servei de policia, un servei precisament que a la Jonquera doncs, no concebem no tenir-lo, és a dir, és absolutament vital en el dia a dia del nostre poble, no? Com a tall d'exemple aquest, però tants d'altres. No? Per tant, tornant a la pregunta, doncs no es té present, creiem, des de les administracions autonòmiques i estatals, la problemàtica singular d'un municipi com és la Jonquera.
Bé, estem fent aquesta entrevista dins del programa Converses Gironines a COPE Catalunya i Andorra, avui amb Míriam Lanero, amb l'alcaldessa de la Jonquera. Fa un moment jo li preguntava per l'aigua i ara, amb permís d'en Víctor, li preguntaré per el tema dels parcs eòlics, que en aquests darrers mesos també han estat actualitat a comarques de Girona. I concretament, pel que fa a la seva responsabilitat, jo li preguntaria per la possibilitat de que algun parc eòlic es pugui fer present al terme municipal de la Jonquera. Això com es veu des de l'Ajuntament?
Bé, nosaltres el parc eòlic que està en una tramitació administrativa més avançada és el parc eòlic de la TEA i nosaltres mostrem una posició totalment en contra d'aquest parc eòlic. Si bé des de l'Ajuntament doncs, mantenim el compromís amb les energies renovables i la transició cap a un model energètic més sostenible, creiem doncs, que alhora és necessari que aquesta transició energètica es faci amb una visió equilibrada i respectuosa amb el territori i l'entorn natural. Per això, com deia, doncs, ens oposem frontalment a macroprojectes com el parc eòlic de la TEA, perquè considerem doncs, que si s'acaba construint, si la Generalitat acaba donant tots els permisos, que de moment tot va endavant, considerem doncs, que tindrà un impacte a l'entorn que serà destructiu, mediambientalment serà insostenible i, de fet, tenim diversos estudis que demostren que, com deia, és mediambientalment insostenible. En aquest sentit, des del municipi, estem treballant molt fort per frenar aquest parc. Per exemple, doncs, a tall d'exemple, hem presentat dos recursos al projecte. Darrerament, doncs, fa pocs dies, un recurs contenciós administratiu. Hem suspès llicències per la implantació de parcs eòlics. Hem encarregat diversos informes que, un cop acabat, es aconseguiran el projecte perquè diuen que tindrà un impacte molt negatiu, com us deia. I també s'està treballant per elevar l'Albera al rang de parc natural, juntament, doncs, com s'ha fet també, declaracions institucionals des del Consell Comarcal i la Diputació de Girona. En resum, doncs, des de l'Ajuntament estem explorant i explorarem totes les opcions disponibles per evitar la degradació de l'espai natural de la Jonquera i el seu entorn. El que volem, en definitiva, és que si sorgeixen més projectes d'aquestes característiques, s'escolti la veu del territori, perquè considerem que en el cas del Parc Eòlic de la TEA i tants altres que es volen implantar a l'Alt Empordà, això no s'ha fet.
Bé, tornem a un tema fronterer. Aquest mes, suposem que positiu, fa uns 10 mesos aproximadament, era el mes d'abril de l'any passat, que el barri que els havíem conegut com els límits va passar a denominar-se el Portús, i aquell carrer, bueno, en realitat carretera nacional, que una banda, diguem, perquè no tots aquest programa, com que s'emet per tot el territori català i andorrà, bueno, en Andorra poder ho entenen més, però és aquell carrer singularíssim, que una banda doncs és de l'estat espanyol i l'altre costat de l'estat francès. El costat, diguem, de l'estat espanyol, durant molts anys es havia denominat els límits o los límites, i ara doncs ha recuperat o porta el nom del Portús. Quins efectes ha tingut això? S'identifica més com un municipi francès o la gent ja ho sap, diríem, que aquella banda doncs és catalana?
Bé, jo crec que la gent majoritàriament ho sap, tot i que és cert que depèn de quins llocs vinguin, doncs es desconeix totalment i la singularitat doncs específicament doncs, també. Però dir en aquest sentit doncs, que per nosaltres el canvi de denominació que ha tingut aquest de barri dels límits al Portús, doncs, creiem que suposa un reconeixement significatiu de la història i de la potencialitat comercial doncs, que té el Portús. Aquesta decisió va ser impulsada per l'Ajuntament i es va poder finalitzar amb la confirmació doncs, de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat. I, com us deia, aquesta decisió pensem que té arrels històriques profundes, no? Perquè l'any 2002 es va intentar una primera sol·licitud en aquest sentit, però no va reeixir. I ara, doncs, amb el canvi oficial, el que veurà aquest barri, doncs, creiem que veurà millorada la seva identitat i potencial de desenvolupament comercial, especialment doncs, tenint en compte la seva ubicació. Nosaltres apostem molt fortament per Portús i prova d'això doncs, és que s'està explorant doncs, impulsar una APEU al Portús, que és una àrea de promoció econòmica urbana i és una mesura doncs, que s'està estudiant i que l'objectiu doncs, què vol dir no? Una APEU? Una APEU és una àrea geogràfica val? En la qual doncs, tant les activitats empresarials com les administracions públiques es posen d'acord amb un objectiu comú, que és promoure i dinamitzar la zona a partir d'un pla d'acció doncs, adequat doncs, una mica a les finalitats que es tenen des dels comerciants i doncs, des de les administracions amb el tema doncs, de l'objectiu de millorar l'entorn, diversificar els serveis que s'hi ofereixen, etcètera. Vull dir que, en aquest sentit, doncs, per una banda el canvi de nom i per l'altra l'impuls d'iniciatives com aquesta doncs, fan doncs, que tingui encara una singularitat més especial.
Molt bé, parlant de comerç, està previst dintre de poc l'obertura de la nova ampliació del centre comercial Gran Jonquera. Quina valoració en fan des de l'Ajuntament?
Doncs per nosaltres totes les iniciatives que suposen ocupació i posicionar la Jonquera com un destí comercial doncs, sempre són positives. Per tant, estem contents de l'ampliació del centre comercial, però alhora vull ressaltar doncs, que des de l'Ajuntament creiem en la convivència de diferents models comercials al municipi, tenint en compte doncs, que tenim públics diferents. Per això, doncs, des de l'Ajuntament seguim treballant doncs, per enfortir el comerç de proximitat, el nucli de la Jonquera, i busquem l'equilibri d'aquest teixit comercial amb els grans centres comercials.
Ja que hem parlat, recuperem una mica el tema Portús, no tant des del punt de vista de la Jonquera, sinó, gosaria dir, des del punt de vista internacional, si m'ho permet. Evidentment, les relacions intramunicipals entre el municipi francès del Portús, precisament, i ja ho estendria fins i tot el següent, el Bolú, no? Com es mantenen aquestes, deuen ser molt pocs els municipis, gosaria dir, europeus, que estiguin compartint tantes coses entre dos ajuntaments o entre dos municipis de diferents països, però en canvi doncs, la proximitat física és evident. Com es viuen aquestes relacions amb un altre ajuntament que el té a l'altra banda del carrer, podríem dir?
Correcte, no és així. Des de l'Ajuntament sempre s'intenta doncs, col·laborar amb l'Ajuntament veí del municipi francès del Portús. Prova d'això doncs, és, per exemple, aquest Nadal passat, al Portús es van fer diverses accions de dinamització comercial i es van fer en coordinació amb l'Associació de Comerciants del Portús francès, del Portús català i l'Ajuntament del Portús municipi francès. Llavors sempre s'intenta col·laborar amb tot allò possible, coordinar-nos, etc. Si és cert doncs, que ens separa una frontera, és així, i bé, hi ha moltes barreres administratives, etc. Tot i així, nosaltres estem decidits perquè aquestes relacions transfrontereres doncs, siguin bones i siguin pròsperes, i prova d'això és, doncs, per exemple, la setmana passada, amb motiu del Dia Nacional de l'Exili i la Deportació, doncs, vam organitzar un acte conjunt amb l'Ajuntament del Bolú per commemorar-ho, i en aquest sentit doncs, es va fer, tots els actes es va fer al Bolú, però va ser un acte en col·laboració doncs, Generalitat, Museu de l'Exili, Ajuntament del Bolú i Ajuntament de la Jonquera. Per tant, bé, es van fer iniciatives per intentar trencar doncs, aquesta frontera que existeix.
Doncs el nostre temps, alcaldessa, ha arribat al seu final. Ens queden preguntes per fer, però sense dubte tindrem més oportunitats, confiem, de poder entrevistar novament a Míriam Lanero, l'alcaldessa de la Jonquera, qui ara, a la fi del programa, doncs agraïm la seva presència i l'atenció que té cap a la nostra audiència i cap a aquests micròfons. Gràcies, alcaldessa, gràcies, sort, salut i fins aviat.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vostè per convidar-me.
Adéu. Doncs, Víctor, seguim endavant.
Moltes gràcies per participar, també.
Gràcies.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
La ràdio és així, deixem la Jonquera i ens vestim amb el frac, amb l'smoking, per rebre com mereix la seva visita amb Paco Basso.
Excel·lent.
Anxoves,
arròs,
ratafia,
iogurt,
recuit,
olis,
conserves,
vins,
melmelades o foie gras.
Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell de qualitat Girona Excel·lent a 38 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 150 que han competit per aquesta distinció. Trobaràs més informació a gironaexcel·lent.cat.
Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona.
I per fer tots els honors, serà en Josep Víctor Gai qui ens presenti l'entrada espectacular, com sempre, d'en Paco Basso. Víctor, endavant.
Molt bé, esperant. Veure si ens fa venir una mica més de gana, perquè en Paco sempre ens porta notícies gastronòmiques.
Molt bé, doncs mira, dispara.
Ens va perfecte perquè avui, a vegades, no és només el menjar. Que clar, quan vas a un restaurant, el que vols és mirar de menjar el màxim de bé i mires d'escollir. Segons el que tu tens per gastar, doncs dius, bueno, vaig a un restaurant que sé que em costarà tant o vaig a un altre que em costarà tal. Doncs, però a vegades el menjar és un complement de l'entorn. Us imagineu, anaus a Tregurà? Tregurà està entre Camprodon i Setcases, a dalt de la muntanya, 4 quilòmetres de la carretera que va de Camprodon a Setcases. És hotel, hotel totalment modernitzat, preciós, però sobretot a Cal la Rosa. La Rosa la coneix, jo diria que la coneix tothom, perquè és una dona que se senta a la taula, que t'explica, t'aconsella, i el seu fill està a la cuina, i fa una cuina clàssica, però també val a dir que moderna, molt moderna, però sense perdre l'essència de lo clàssic, dels rostits, dels embotits com Déu mana, de carn de poltre. En fi, hi ha una varietat. Us podeu quedar a dormir. Mireu, el preu, dormir, sopar, dormir, esmorzar i dinar, però allò sortireu amb 3 o 4 quilets de més, no arriba ni a 200 euros dues persones, dues, val? Uns 200 euros, 100 euros per persona, amb tot, això que us he dit. És un entorn bestial, perquè a més podeu anar a Setcases, podeu anar a Camprodon, podeu anar a Molló. Què millor que poder fer això, sortir una mica de la monotonia de cada dia, menjar bé, dormir bé, caminar, fer unes bones caminates i clar, i quan arribes aquí vens amb la pila carregada o les piles. Ara que està de moda els cotxes i les motos elèctriques, doncs si veniu aquí recordeu que podeu entrar a la pàgina web elserratdetregurà.com. Aquí veureu fotos, veureu habitacions, veureu alguns plats, veureu l'entorn amb la vall de Camprodon, que us deixarà sense paraules. Amb rius, muntanyes, neu no n'hi ha. Neu no n'hi ha, ara, en aquest temps. Suposo que quan n'hi va molt, potser sí. Doncs aquesta ha sigut la nostra trobada d'aquest dimecres. Què us sembla?
Caram, doncs no, com tu has dit, no tenim paraules, perquè, Víctor?
Ens començar a venir una enveja i vaig pensar, quan parlem des de dintre un despatx, penses tot això que podríem veure, des d'aquests miradors que tenim relativament a tocar.
Quantes coses que saps, Paco. Moltíssimes gràcies.
Doncs gràcies.
Fins la propera setmana. Igualment.
Fins la setmana entrant.
Igualment, Víctor, doncs posem el punt final al programa. Serà fins aquí 7 dies.
Això, fins la setmana entrant, si Déu vol.
L'agraïment a la Diputació de Girona, que ha fet possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. Us ha parlat Lluís Arter. Gràcies. Fins la propera setmana. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.